Cat. Notícies.
Comencem ara a Cugat Mèdia, un repàs de les notícies més destacades, i és que la plaça de Rafael Casanova ha estat un cop més l'epicentre de la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya aquest diumenge. Desenes de persones s'hi han aplegat durant el matí per assistir als actes institucionals de l'11 de setembre, on diverses entitats i partits polítics han fet la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Tot plegat s'ha acompanyat de la música i la poesia, amb l'actuació del septet de metals de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i les veus de Gisela Figueres i Valentí Maimó, que han recitat versos d'Àngel Guimerà, Joan Fuster, Jacint Verdaguer, Gabriel Ferrater i Lluís Maria Xirinacs. El discurs de l'alcaldessa Mireia Ingla ha estat l'últim dels parlaments que s'han fet durant els actes institucionals de l'11 de setembre que ha tingut lloc a la plaça de Rafael Casanova. Dirigint-se a la ciutadania, l'alcaldessa ha parlat del paper de les institucions i del seu deure amb el conjunt de la ciutadania. A més, ha parlat de la importància de la política per aconseguir el bé comú de les persones. Escoltem l'alcaldessa reivindicant la idea de tornar a la política.
Tornem a la política. Hi ha un bé comú, que és el benestar de la gent, que ens ha d'obligar a deixar personalismes i trobar l'empatia per cercar solucions.
Així mateix ha assegurat que el seu propòsit és que l'Ajuntament sigui la institució de tothom i vetlli per tota la ciutadania. Milers de persones han reivindicat aquest diumenge la independència de Catalunya a la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona. Les delegacions locals de l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell per la República han convocat la ciutadania per trobar-se al tram assignat al Vallès Occidental, a la cua de la columna que ha iniciat el recorregut al paral·lel i ha arribat fins a l'estació de França. La crida a la unitat dels partits polítics ha estat el missatge d'aquesta protesta, que ha recuperat la normalitat que hi havia abans de la pandèmia. Sentim el president d'Òmnium Cultural, Jaume Angerri, i la membre de la Junta del Consell per la República, Anna Cuixart.
Al llarg de l'any hi ha moltes maneres de poder expressar el que pensem, però hi ha un moment en què el gruix, el poder fer un conjunt en què veiem que hi ha molta gent determinada en la lluita per la independència, és un missatge a tothom, en els nostres polítics, a la comunitat internacional, i per això som aquí, i per això cridem el que cridem.
Voler aconseguir la independència, a seguir un full de ruta que no el tenim clar perquè es va quedar estroncat, no? I a posar tota l'energia per tirar-ho endavant i que els partits també s'hi posin. No és que diguem que no els volem, però és que s'hi posin amb això, no amb altres coses com estan fent ara. Perquè en autonomia ja veiem el que dona, res.
Segons la Guàrdia Urbana, la manifestació ha comptat amb la participació de 150.000 persones. Més informació a Cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Benvolguda audiència, com esteu? Gràcies per escoltar-nos un dia més a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM, en aquest programa de ràdio on parlem, com sempre, de ràdio. Avui esteu escoltant un programa que estem realitzant en viu davant dels veïns de Bellveí, bonic poble de la Segarra, que pertany a l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs. Ens trobem enregistrant el programa aquesta tarda del dia 23 de juliol del 2022 per a ser a més la propera temporada a Ràdio Sant Cugat. I és que ens acostem al 25 de juliol, diada de Sant Jaume, patró de Bellveí. Precisament avui tenim com a taló de fons a darrere nostra a l'església de Sant Jaume de Bellveí, d'estil barroc, construïda entre els segles XVI i XVII. I abans d'enrotllar-me més, demano un fort aplaudiment per al company de programa Jordi Caselles.
Hola a tothom i moltes gràcies per aquest aplaudiment. Els que ens escolten habitualment ja saben que jo sempre dic que estic molt content de fer ràdio. I sempre ho dic, i avui no podia ser menys. Estic molt content d'estar aquí, avui, amb tots vosaltres.
I ara em podries preguntar, Jordi, què hi fem aquí, exactament?
I què hi fem aquí?
Molt obedient, Jordi, gràcies. Doncs bé, perquè aquest és el poble on va néixer l'àvia de la meva dona. I si l'any passat vam fer un programa al meu poble, enguany ens ha fet il·lusió fer-lo aquí, un poble on fa 17 anys que hi vinc molts caps de setmana i dies a l'estiu, on sempre m'hi he sentit com un mes. Sense anar més lluny, després del sopar popular que tindrà lloc després del programa, em trauré aquesta samarreta que portem ara, la de la Maroteca de la Ràdio, i em posaré la de DJ Llop per a punxar música a la festa d'aquesta nit, o sigui que ja està tot dit. Abans de començar a parlar de ràdio, anem a escoltar a la Sandra, que ens explicarà els seus records de Bellveí. Els que ara esteu al públic, us demano que escolteu atentament, perquè hi ha noms que us resultaran molt familiars.
Enamorada de la Segarra, enamorada de Bellveí. Surs de Barcelona i la seva àrea, i t'endinses en la carretera. Aproximadament passada una hora, veus de lluny un poble, a dalt d'una carena, Cervera. Gires direcció Guissona. En arribar a unes corbes, just després, visualitzes Bellveí. Arribes a un altre món, el de la tranquil·litat, el del camp, el de sentir en tots els sentits. Els primers records de Bellveí, de quan era petita, és la festa major, tal dia com avui. Hi havia sopar de germanor, on es reunia tot el poble i els convidats de cada casa, aproximadament un centenar. L'endemà anàvem a missa, on hi havia quelcom de maco i diferent. Els nens oferien coques que es beneïen, donant gràcies per la collita del camp. Després es compartia entre tots. Tot això no ha canviat. Casa nostra, llavors, estava deshabitada. Era on la meva àvia hi havia nascut, i molts més avantpassats. Ella se'n va anar a viure a Barcelona, i amb el temps, la casa es va tancar. La meva mare venia de petita, a veure els avis. Sempre m'explica que el poble s'ho passava molt bé. Jugaven tots junts, del més gran i fins al més petit. Quan vam reobrir la casa, els meus pares i jo, vaig tenir l'oportunitat de conèixer el poble, les seves cases i la seva gent. El poble és en un turonet, és rodó, amb el nucli urbà i les arrabals. Al centre hi ha el castell del poble, junt amb Cal Freixes, del segle XVI. I a dins s'hi troba una costella de balena. Sempre ha sigut un misteri saber com va arribar fins aquí. Encara s'hi troba part de la muralla amb dos arcs que la delimiten. Destaca l'església de Sant Jaume, d'estil barroc, dels segles XVI i XVII. També hi ha diverses places, la de Sant Jaume, la del Dipòsit i la d'Estrella o Font dels Cups. En aquesta darrera hi ha una placa que hi diu: hi ha Bellveí una placeta que es diu la Font dels Cups, i el qui beu de la fonteta disfruta d'humor i salut. Com molts pobles, cada casa tenia el seu nom, que encara es conserva. Parlant amb la Leonor, juntament amb la Pepita i la Carme, unes de les persones més estimades del poble, hem repassat els noms de les cases. Cal Mestre, Cal Pelat, Cal Cabanes, Cal Castell, Cal Simona, Cal Paleta, Cal Freixa, Cal Piquet, Cal Llarg, Cal Podagai, Cal Porta, Cal Fascina, Cal Solà, Cal Felip, Cal Vergés, Cal Carrió, Cal Sileta, Cal Marxant, Cal Reculta, Cal Romaní, Cal Pere, Cal Prenyanosa, Cal Cinto, Cal Mas, Cal Moreno, Cal Cibé, Cal Pascol, Cal Fuster, Cal Nadal, Cal Ramonet, Cal Ullier, Cal Galiana, Cal Serafí, Cal Marí, Cal Toni Joan, Cal Enric. De totes elles, destacava Cal Paleta, que era el colmado del poble, el bar de la festa major i l'únic telèfon del poble quan les cases encara no n'hi havia. Actualment, algunes d'aquestes cases s'han tancat i d'altres s'han reobert. I així fins a arribar a conèixer tot el poble i la seva gent. La gent del poble és agradable i amable, i amb el temps ja en formem part. Ara són els meus fills els que juguen amb tots els nens del poble, tal i com hi feia la meva mare i com vaig fer jo. Els grans ens reunim davant de Cal Cabanes o a la plaça de l'Estrella, gaudint junts de la marinada que tempera l'estiu. La gent d'abans i la d'ara viuen principalment del camp. Ara també alguns treballen a Guissona. Aquesta passió per les arrels, la terra, els camps, Bellveí, la Segarra i la seva gent és viscuda per tota la família, des dels meus pares fins als meus nens. Vull anar a Bellveí. És el millor lloc del món. No té mar ni muntanya, però els seus camps, el seu encant, t'encisen i fa que t'enamoris, diuen els meus fills. Així és, un camp immens, com un mar, que canvia de color segons l'estació de l'any, amb el seu verd a la primavera, que es torna daurat més endavant, i marró amb la sega, i a l'hivern, blanc de gebre. Aquí es viuen totes les estacions de l'any. I encara falta una cosa per dir, la posta del sol, que t'enamora cada vegada que la veus. 25 de juliol del 2022, Sant Jaume. Sandra Calpalat.
La Maroteca de la Ràdio.
Bé, després d'aquestes paraules fantàstiques i amb tant sentit de la Sandra, Jordi, crec que hi ha una pregunta que m'hauries de fer.
Hi ha Ràdio Bellvei?
Bé, li farem la pregunta a l'alcalde d'aquí uns instants, però d'entrada jo contesto a la pregunta. No hi ha Ràdio Bellvei.
Llavors, a veure, si aquí estem fent un programa de ràdio, de què fem? De què farem avui? De què parlarem?
Bé, jo així d'entrada faria una cosa, veure quins àudios hi ha a internet relacionats amb el poble de Bellvei. Comencem amb el primer tall, vinga.
Els Mossos d'Esquadra aturen dos actes religiosos per incomplir les mesures de confinament a Tarragona i a les Terres de l'Ebre durant aquesta Setmana Santa. A Gandesa, a la Terra Alta, el mossèn i alguns feligresos estaven enregistrant un via crucis per emetre'l per YouTube. Tarragona, Ricard Boigas.
En tots dos casos, els Mossos van actuar després de rebre la denúncia d'un ciutadà. A Bellvei, al Baix Penedès, els Mossos van aturar la missa de diumenge amb 10 assistents que no van fer cas als voluntaris de Protecció Civil que van anar a l'església per advertir que havien de suspendre l'acte.
Si us heu fixat, en aquest tall de Catalunya Ràdio es parla de localitats de la demarcació de Tarragona, no de Lleida, que és on estem situats ara. Va, vinga, ara una nova oportunitat. Escoltem un altre tall.
La teva ràdio de proximitat. Bellvei Ràdio.
Què, Jordi, t'has fixat en l'equívoc?
Sí, clar, han sentit un tall de Bellvei Ràdio, no de Bellvei.
Exacte, hi ha una petita diferència amb l'accent. Una cosa és Bellvei, sense accent a la I, que és un municipi del Baix Penedès, i l'altra és Bellvei, de la Segarra, la comarca on estem ara. Jo diria que 8 de cada 10 persones que els hi dic que vinc a Bellvei em diuen que coneixen el poble i que hi han estat. Llavors jo em giro a mirar pels carrers quanta gent hi ha passejant per aquestes grans avingudes de Bellvei i penso que potser s'han equivocat.
Clar, és que hi ha una cosa a tenir en compte, que és la pronunciació. Fixa't com diuen el nom del seu poble els de Ràdio Bellvei.
Núria Güell, bon dia.
Bon dia.
Parlem amb vostè pel que fa a la regidoria de Medi Ambient de Bellvei i en aquest cas parlem de gats, de les colònies de gats. Coneixem casos de la comarca que s'ha començat a treballar amb les colònies. En quin punt està aquest treball a Bellvei?
Bueno, aquest punt està bastant avançat. Aquest dijous que entrarem, el dia 30, donarem els carnets de voluntaris a les persones que s'han apuntat com a voluntaris. Després repartirem les tolves, que en aquest cas les tolves són aquestes caixes que hi va el ranxo i l'aigua.
No sé si t'hi has fixat que es pot confondre també amb Bellver de Cerdanya. És a dir, a part de Bellvei, també es diu Bellver.
Sí. De fet, per cert, això que deien del ranxo, a qui en podríem portar també d'aquests? Perquè ve que hi ha molts gats per aquí.
Aquí la veritat també és que funcionaria molt bé això, sí. Perquè hi ha una col·lectivitat de gats bastant important que potser hauríem de censar i tot, jo crec. Va, ara sí que anem a escoltar un àudio de referència al municipi al qual pertany en Bellvei, que és Torrefeta. Anem a escoltar un tall del suplement amb Ricard Ostrell del dia 26 de març del 2017.
Aquest és un dels temes del dia, però l'altre és el temporal de pluja i de neu, que en les últimes hores ha causat afectacions a diferents punts de Catalunya. Uns problemes que en una vintena de municipis de les comarques de Lleida encara no s'han resolt. Ho hem estat explicant al llarg d'aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio.
Això és tercer món, eh? Hosti, no m'ho hauria cregut mai, que podia passar el que ha passat ara.
La situació està empitjorant. Evidentment, com més hores passen, pitjor és. El subministrament de l'aigua ara estem a zero, és a dir, tenim el dipòsit de capçalera de la Guardiolada al 2%, El 2% han saltat totes les alarmes, s'han desplaçat fins aquí els tècnics de gestió d'aigües de Segarra, que treballen juntament amb altres, perquè els motors, és a dir, els bombejos que tenim, no ens estan omplint el dipòsit de capçalera. Per tant, en breu, haurem de veure'ns obligats a no distribuir més aigua, perquè no en tindrem.
El proper divendres ja teníem programada aquesta reunió, però bueno, aquesta reunió serà bastant més intensa, perquè crec que això és molt greu, i la situació que estem, doncs, és el segle XXI, això és intolerable que puguem arribar en aquestes circumstàncies tan penoses per tots plegats, i això no pot passar.
Aquesta és una realitat. L'altra és la que ha passat, per exemple, a altres poblacions afectades també, on sembla que comencen a solucionar-se aquests problemes. Per exemple, a Torrefeta i Florejacs. Núria Magrans, l'alcaldessa d'aquesta població. Núria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina ha estat l'afectació vostra?
Nosaltres, en comparació de molts altres companys, podem dir que hem sigut afortunats, perquè nosaltres vam tenir la matinada de divendres a dissabte talls intermitents de llum entre les 4 i escaig de la matinada i fins a les 9, i a les 9 va deixar directament, vam deixar de tenir llum fins a les 12, pràcticament, que ens va tornar. I en principi ja no hem tornat a tenir més més talls, vaja. En principi, mm-hmm. nosaltres som afortunats en aquest sentit, perquè penseu que, com deia el meu company d'aquí a la Segarra, a través de la llum doncs, se'ns omplen els dipòsits i tantes altres coses. I tenim molta gent gran, també, ahir feia també molt fred, i clar, la llum és superimportant. És que ens donem compte que, clar, la llum està tot arreu i no tens llum i mira, els que tenim llar de foc, doncs alguna cosa vam poder escalfar per esborrar, però clar, imagineu-vos també les cases, no sé, parlo de la casa de colònies que hi conec molt a prop, doncs clar, com atens, no?, a tota aquesta gent, però no només, tenim molta gent també vivint en deshabitats i en masies i molta granja i clar, la llum és que la necessitem. I clar, tenim els alcaldes, molts alcaldes estem comunicats a través d'uns xats i bueno, pots veure la problemàtica que tenim i clar, sembla mentida que a primers d'any parlin de l'augment de les tarifes i tot això i que el manteniment sigui el que és. Llavors, quan hi ha una tempesta o alguna cosa així, clar, les afectacions són enormes i la indignació va creixent, més quan hi ha tanta gent afectada.
En tot cas, a Torrefeta i Florejacs, hem de dir que la incidència ha estat solucionada, eh?
Sí, va afectar únicament a dos dels 13 nuclis que té el municipi, a Palau i a Florejacs, i era la mateixa línia doncs, que afectava Guissona, Pons, Agramunt, Tremp, perquè va caure una torre d'alta tensió.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Seguim en viu des d'aquí, des del poble de Bellveí, a la Segarra. I anem d'aquí una estona, d'aquí uns instants, de saludar l'alcalde de Torrefeta i Florejacs, a l'actual, perquè aquí hem escoltat un tall que hi havia l'alcaldessa d'abans. I ara anem a escoltar una primícia. Us portem un fragment d'un programa que encara no s'ha emès, que encara no ha començat, un espai nou que a partir del mes d'octubre els companys de Matadepera Ràdio ens permetran fer a uns quants amants de la ràdio que ens hem trobat per a fer un espai que s'anomenarà Cau de Lletres. Ja que estem a la Segarra, escoltem un fragment de lectura del llibre Els noms populars dels núvols, boires i vents de la Segarra, d'Albert Manent i Joan Cervera.
Albert Manent i Joan Cervera. Els noms populars dels núvols, boires i vents de la Segarra. Pròleg. Josep Maria Llobet i Portella, doctor en Història.
De jove, durant uns anys, vaig fer de pagès. Constituírem una espècie de societat. Agafàrem terra a mitges i fins i tot compràrem alguna finca. Al començament teníem poca maquinària, només un tractor, un lans, una carreta, una acaballadora i poca cosa més. En arribar el temps de batre, llogàvem una colla de valencians que, amb una màquina de la casa a Júria, anaven fent un determinat itinerari tot oferint els seus serveis. Altres feines les feien a mà. Sembrar, tirar l'adob, segar amb la dalla o la falç les puntes dels trossos. Fou en aquest context que vaig aprendre de fer moltes feines del camp. I en aquest domini de l'art de l'agricultura no hi podia faltar un bon coneixement dels núvols, les boires i els vents. Per fer de pagès, ens era imprescindible saber què assenyalava la nuvolada, d'on bufava el vent i quines conseqüències tindria tot plegat. Cal dir, però, que els vents que sentia anomenar eren pocs. El vent serè, que era un bon vent tant per a la collita com per a les persones. La marinada, que a l'estiu arribava a mitja tarda i refrescava l'ambient, per la qual cosa era esperada i desitjada. Quan arribava, moltes persones sortien a prendre la fresca i s'asseien a la pedra que hi acostumava a haver davant la façana de les cases. La tramuntana, un vent d'hivern desagradable i temible per la seva fredor i les glaçades que ocasionava. I la morella, que generalment es feia present l'endemà d'haver bufat la tramuntana. Hi havia encara altres vents, Berguedà, Pallarès, però eren poc freqüents i, per tant, escassament esmentats entre els pagesos que jo tractava. Quan els núvols i les boires, en poques ocasions se'ls donava nom. A vegades on parlava de calçada, en el primer cas, i de boira remullosa o gebradora, en el segon. Aquesta boira gebradora es presentava molts anys durant el mes de gener i impossibilitava la tasca de collir les olives. Quan la boira desapareixia, el fruit dels olivers ja no hi era, se l'havien menjat els estornells. Ara, en llegir aquest extens recull de noms populars de núvols, boires i vents a la Segarra, m'ha vingut a la memòria aquella etapa de la meva vida i he recordat la primera acció que fèiem els pagesos de bon matí, mirar el cel i saber si hi havia núvols, o a l'hivern, boira, i d'on venia el vent, ja que l'aparició o l'absència d'aquests elements atmosfèrics condicionava la feina del dia. Si volia ploure, calia triar un treball que es pogués fer a cobert. Si semblava que faria un dia clar, amb un bon sol, es podia fer qualsevol feina al de fora. Mai no hauria pensat, però, que els pagesos de la nostra comarca fessin ús d'aquesta diversitat de noms que han estat recollits pels amics Albert Manent i Joan Cervera. El coneixement d'aquesta riquesa de lèxic només està possible per l'abnegada tasca que ells han portat a terme recorrent pacientment i poble a poble les aspres terres de la Segarra i obtenint preciosa informació dels seus habitants, especialment de la gent de més edat. El gran nombre de viles, pobles i llocs segarrencs existents ben segur que en algun moment els ha fet suposar que el treball esdevindria inacabable, però la seva paciència i perseverança els ha permès disposar d'aquest conjunt de noms justament en un temps que això encara ha estat possible. No és aventurat suposar que la fi de l'actual generació de gent del camp comportarà la desaparició definitiva de l'ús oral de bona part d'aquests noms entre els pagesos. És obligat, doncs, manifestar el nostre agraïment als autors del recull per la meritòria tasca que han portat a terme.
Núvols i boires de la Segarra.
L'Obernaus, núvol penjat al Montsec que durà aigua. Recollit a Granyena, l'anomenava un home a qui deien l'Obernaus. Boira als Esplovins, és una muntanya. Plourà, recollit a Guissona. Boira a Humida, que porta humitat. Recollit al Canós i Montcortès. Boira de Llevant, la du al vent del mateix nom. Recollit a Civit. Boira de Mar, recollit a Fonolleres, Granyena, Mas de Bon Dia i Montornès. Boira pixanera, que remulla a poc, recollit a la Cardosa, Castell de Santa Maria, Cellers, Claret, Ferran, Fontanet, Freixenet, La Rabassa, Gramuntell, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant Guim Vell, La Tallada, Tarroja i Bergós de Cervera. Coliflor, núvols que entenen la forma. Recollit a Alta-riba, l'Aranyó, Granyena, la Guàrdia Alada, Hostafrancs, el Portell, Carars, Sanaüja, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Torà i Vilagrasseta.
Els noms populars dels vents de la Segarra.
Against the wind. We were running against the wind.
Marinada. Refresca i ve del sud o del sud-oest. Permetia ventar les eres. Recollit a l'Aguda, l'Ametlla, Bellveí, Biosca, la Cardosa, Cellers, Civit, Claret, Fontanet, Gàber, Guspí, Gra, Granollers, Lloberola, Llor, Massoteres, Montfalcó, Montpalau, Les Oluges, Pallarols, Palouet, Carars, Rubinat, Sant Guim de la Plana, Marinada Forta, Pluja a la Porta, Sant Guim Vell, Sant Martí de la Murana, Sant Cerni, Salvanera, Sisquella, Talavera, La Tallada, Taltaull, Torà i Vic Fred. Vent de Bellcaire. A la Murana és el serè. Rient per sota el nas i amb un xic de picardia ens diuen: alça les faldilles de les dones en l'aire. Vent Pallars o de Pallars. Pot portar pluja. Recopilat a Bellveí i Biosca, on diuen vent de Pallars, si no portes capa et mullaràs. Cellers, Claret, Conca Vella, La Corullada, Fonolleres, Gra, Granyanella, Guissona, Lloberola, al cap et mullaràs. Massoteres, La Murana, Palouet, Ratera, Sanaüja, Sant Guim de la Plana, Sant Martí de la Murana, si no portes capa et mullaràs. Sedó, Selvanera, Taltaull, Torà i Torrefeta. Vent de Peramunt, a Fonolleres. Té el mateix sentit de vent d'amunt i vent de dalt.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Bé, esperem que us hagi agradat aquest exemple del que podrem escoltar en aquest programa que es dirà Cau de Lletres, on també hi participaran, a banda del Jordi i jo mateix, l'excompanya de Ràdio Sant Cugat, Magda Méndez, i també Mireia Pujol, aquí, per cert, demana un aplaudiment, que la tenim aquí al públic, i que és el primer dia que ens coneixem, perquè encara no ens havíem ni vist.
Benvinguda, Mireia.
I ara sí, donem la benvinguda al programa Josep Maria Castella, alcalde i regidor de Governació, Hisenda, Agricultura, Medi Ambient i Protecció Civil, perquè no tenim... no hi ha més espai per dir més coses. Endavant. Esteu escoltant la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i és un plaer avui estar en aquest poble de la Segarra, de molt pocs habitants i amb una realitat que és ben diferent de la que és Sant Cugat avui dia, que és una ciutat plenament integrada dins del nucli urbà. I anem, doncs, a veure aquest contrast, que serà interessant. Què tal, com estàs, Josep Maria?
Molt bona tarda, bé. Volia fer un petit comentari.
Endavant.
Parlant dels vents, us heu descuidat la Tramuntana i la Morella.
Bé, n'hi havia més de vents, el que passa que era per fer una mica més breu, perquè el llibre aquest és extensíssim i molt, molt interessant. Sí. Doncs gràcies per estar als nostres micròfons i comencem a fer-te algunes preguntes perquè la gent de la nostra audiència, de la ràdio, pugui conèixer una mica més d'aquest poble.
Molt bé.
Doncs el primer que et volíem comentar, Josep Maria, és quants municipis té Torrefeta i Florejacs?
Municipis som un de sol. Torrefeta i Florejacs és un municipi sol.
I adherits, doncs?
El que tenim és 13 nuclis.
13 nuclis. Uh-huh. Quanta població censada, més o menys?
Ara estem a 624, exactament.
I aquí a Bellvei, en concret?
Aquí a Bellvei, habitants que visquen, que dormen aquí al poble, són 37.
Bé. Ha augmentat, a més, la població dels últims temps, eh?
Sí, últimament, els últims 5 o 6 anys, hem tingut la sort que pues, han rehabilitat 4 o 5, han vingut 4 o 5 famílies, i pues, bueno, això mos ha omplert tota una plaça que teníem buida.
Bé, fem una foto del poble, perquè els nostres oients del Vallès sàpiguen quin és l'entorn del nostre poble. Bàsicament, és un poble que viu de l'agricultura de secà.
Bueno, sí, vull dir, no som molts. A veure, es dedica a l'agricultura, però el que passa és que, doncs, bueno, una part de la gent treballen a fora d'aquí, doncs treballen a la cooperativa, que ens dediquem a l'agricultura aquí a Bellvei, em sembla que som 4, que ens dediquem tot el dia i visquem de l'agricultura.
I que sigui per molts anys, però bé, les noves generacions també van empenyent, per tant, ho tenim assegurat, això, de moment, no?
Bueno, costa molt, però, bueno, de moment, sembla que està assegurat. Però cada dia menys. És una feina que no és agraïda i, doncs, pues, bueno, és dura, és a temporades i, doncs, pues, clar, costa que la gent pues, es quedin aquí, que és el que ha passat, que la gent pues, han anat marxant, han anat millorant, bueno, han anat deixant la pagesia i, doncs, pues, bueno, tenim el que tenim. Però, bueno, això és un orgull.
Josep Maria, tot i ser una zona històricament molt seca, hem sentit a parlar del Doll de la Segarra.
Sí.
A què refereix aquesta denominació?
El Doll de la Segarra, a veure, és més que res a Guissona, perquè, doncs, pues, bueno, hi ha uns aqüífers, i sempre ha estat anomenat, i, doncs, pues, a veure, es diu Doll de la Segarra per això, perquè Guissona, encara avui, consumeix molta aigua dels seus pous. És un dels municipis i de les viles que consumeixen aigua pròpia. Los altres, pràcticament, tots els municipis de la Segarra pues, mos abastem de l'aigua de ratera.
I el canal Segarra-Garrigues també ens arriba per aquí?
Sí, ens arribarà. Ara hem estat connectats. Fins ara a la Segarra mos abastíem d'aigua del canal de l'Urgell. I ara el canal de l'Urgell pues, el reformen, l'han de reformar i mos connectarem, si tot va bé, l'any que ve estarem totalment connectats a l'aigua del canal Segarra-Garrigues. Ara vam estar mig any connectats amb una obra que es va haver de fer, una obra d'urgència. Pues, hem estat de 4 a 5 mesos connectats al Segarra-Garrigues.
I quins reptes haurà d'afrontar el poble en un horitzó de canvi climàtic en el que estem absolutament immersos?
Bueno, això és una mica complicat. És una mica complicat i mos hi hem de, bueno, s'hi hauria de sumar tothom. I, pues, bueno, el canvi climàtic, a veure, també té èpoques. Vull dir, tot el que estem vivint ara, com aquestes calors que hem passat aquest any, no és el primer cop. El que passa és que no te'n dones compte. És com ara fa 2 anys, pues, que teníem tot aquest fondo que veiem tot inundat. I, pues, hem vist la font va tornar a rajar després de 23 anys. Feia 23 anys que estava seca. I, clar, són uns cicles. Ara, els reptes que tenim aquí amb el canvi climàtic, jo... Bueno, és complicat, és molt complicat. Aquí, al món rural, vull dir, nosaltres, a veure, de fer malbé, pràcticament no fem malbé res. Jo no sé... És que, esclar, això és... com la contaminació, tot això, vull dir, a veure, ara a l'agricultura mateix mos estan ficant a la gent que tenen granges, que no, per exemple no és el nostre cas, doncs estan dient que les granges contaminen. contaminen CO2, que els vedells i les vaques... Bueno, jo crec que això està claríssim. Contamina més un avió que 10 granges de vaques. Però, pues bueno, hi ha tot un boom i et dic que és una cosa complicada i no ho sé, no... no...
És difícil. Parlem de l'Ajuntament. Quants regidors sou?
7 regidors.
7 regidors.
Sí. Estem governant Esquerra, Esquerra en té 5 i Junts 2.
I l'entès amb Junts és correcte? Us porteu bé?
Perfecte.
No com altres contrades, que és més complicat.
A veure, aquí aquestes polèmiques, com et diuen UB, per exemple, jo que no havia estat mai en cap lloc, et diuen és polític, jo no me'n sento de política. Aquí som tots companys i vull dir... I mira, pràcticament tots som pagesos, tant els de l'un cantó com dels altres. Vull dir, no tenim cap discussió ni tots anem a la una. Vull dir, aquí és conservar. No, es tracta de conservar el municipi i conservar els pobles.
Molt bé, ara anem a fer una pregunta a una regidora, a la Laia Argelic, però veiem que està en aquests moments ocupada i no està treballant. Bé, podríem dir que sí que està treballant, però és perquè està donant llet al seu nen, que és molt petit i, per tant, ara no la farem cap aquí. Per tant, farem una mica de temps. Donem les gràcies a l'alcalde, al Josep Maria Castella, per estar una estona amb nosaltres.
Molt bé, i... molt agraïts i que vagi molt bé el programa.
Moltes gràcies i esperem que vinguin més gent al poble a viure també, perquè això és una altra qüestió que també abans de marxar volia fer. Quantes cases tenim deshabitades en aquest poble? Que fins i tot cauen a trossos.
Unes quantes. Jo exactament ara no t'ho podria dir, però deshabitades del tot, unes 6 o 7. I que estan en ruïna també en tenim 5 o 6.
Però diguem que entre altes i baixes de gent que vivia al poble, que ja ha deixat de viure, i que ara ve nova gent a obrir les cases que estaven tancades, el saldo és positiu, podríem dir?
Sí, a veure, és positiu perquè només n'hi rebem, a veure, pràcticament no marxa cap, bueno, marxen. Van marxant, a veure, aquí una altra problemàtica és l'envelliment de la població. Doncs, pues bueno, tenim 5 o 6 cases que pues hi ha una persona o dos. I, doncs, pues bueno, quan aquestes dues persones marxen, pues algunes queden habitada, però normalment pues la casa es tanca, venen els caps de setmana, els fills, i bueno, és la història d'això dels anys 70, que pues el despoblament que han anat marxant d'aquí de tots els nuclis.
Perquè han anat baixant, no?, en general, la població en aquests 40 anys?
Sí, home, en 40 anys, i jo tampoc no t'ho puc... Però bueno, baixant bastant. A nivell de la Segarra, ara hem crescut, en 3 anys ha crescut 2.000 persones. Però clar, creix arrel de Guissona i Cervera.
Clar.
Són les dues poblacions que porten... Bueno, clar, pues, en bona àrea necessita la mar de gent i pues, la gent es van quedant.
Bé, esperem que amb els anys el teletreball, esperem que hi hagin inversions de la Generalitat que fomentin la marxada de la gent a les ciutats per anar a pobles com aquest i que tinguem una mica més de vida a Bellvei, de nou.
Sí, sí, el teletreball és una de les coses. A veure, aquí hem tingut un cas, hi havia una casa en venda i pues, els que ens volien vindre necessitaven fibra, que hem tingut tota la sort, que no mos ho pensàvem, i pues, des de fa mig any que disfrutem de la fibra tot el municipi.
Ja ho sabeu, els que no sabeu on anar, és una opció Bellvei, perquè aquí tenim fibra, tenim internet, a la nit es dorm fantàsticament, no hi ha humitat com a Barcelona, és a dir que...
I una tranquil·litat fenomenal.
Això també. Excepte els tractors, això sí.
Bueno, tenim els nostres horaris, a l'estiu, és el que et dia del treball de temporada, ara a l'estiu, pues, hem de matinar una mica, ara mateix, amb aquestes calors, pues, és aconsellable també treballar les nits, i pues, bueno, anem fent el que podem.
Molt bé, doncs Josep Maria, moltes gràcies per la teva estona aquí als micròfons de Ràdio Sant Cugat i ens veiem un altre dia.
Moltes gràcies.
Vinga. Molt bé, un aplaudiment per Josep Maria. I ara doncs anem a fer una mica de publicitat per fer temps perquè la Laia ens pugui venir a visitar. Anem a escoltar una falca de publicitat dels anys 70, que a veure si recordeu, una falca de cotxes del 1979.
Antes, un coche de 1.400 centímetros cúbicos daba 44 caballos, pesaba más de una tonelada y tenía poco replis. Ahora hay un coche de 1.438 centímetros cúbicos, que da 77 caballos, que pesa 880 kilos y tiene un replis así. El ritmo, de 0 a 100 kilómetros en 12,8 segundos. Ritmo, una nueva generación de automóviles.
Impressionant, eh? 12,8
segons. 12,8
segons. De 0 a 100, brutal.
El meu avi tenia un de Seat Ritmo. Jo m'hi havia pujat, eh?
Em sembla que la nostra família, Rosa, no sé si te'n recordes, que també n'hi havia un de Seat Ritmo. Em fa una cara així? Sí? Val. Molt bé, doncs seguim ara amb una falca molt més antiga, de ràdio dels anys 40. A veure si reconeixeu el producte.
Mi lavado el vestidito, yo mi blusa mi lavado, lo he dejado muy blanquito, un sedazo me ha quedado. ¿Por qué, por qué? El macho sano, Nori del borreguito.
¿Qué es Nori?
Es Nori, algo inaudito. Mi blusa, mi lavado, lo he dejado muy blanquito, un pedazo me ha quedado. ¿Por qué, por qué?
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
No sé si els vells del lloc heu reconegut aquesta falca de Norit. És dels anys 40. És a dir, que és un dels documents, jo crec, més antics que hem punxat en el nostre programa. Anem a més falques, ara. Ara viatgem al... Jo crec que és unes falques aproximadament datades al 1976. Anem a Ràdio Joventut i, a més, encara té més valor aquest document que us anem a posar, perquè això prové d'unes cintes de caset que vaig trobar a la nostra casa de Bellveí i que, més o menys per la lletra i per la temàtica que està enregistrada, vam veure que les van registrar l'avi de la meva dona, l'Antonio. I anem a, doncs això, a escoltar aquestes falques de publicitat de Ràdio Joventut del 1976.
Trocadero.
Trocadero, donde cada tarde es distinta.
Trocadero es la única discoteca donde cada cual encuentra su gusto musical. Trocadero, música para todos, bailes, actuaciones en directo y las tardes más famosas y populares de Cataluña.
Cada martes, las tardes de Pepe Antequera.
Regalos, sorteos, discos, juegos, simpatía. Trocadero.
Una forma distinta de diversión.
Vívalo cuanto antes.
La cápsula Ortofon reproduce los sonidos con la misma precisión y calidad con que los graban. Porque Ortofon es utilizada por los ingenieros de sonido de todo el mundo para la grabación original del disco. Cápsula Ortofon. Máxima precisión en sonido.
Frescor del campo, luz de amanecer, Estivalia.
La fragancia que acaricia los sentidos.
Venga a conocer Estivalia, a El Corte Inglés.
Venga a comprobar su fresca fragancia.
En nuestros departamentos de perfumería hay un stand dedicado exclusivamente a Estivalia.
Visítelo, le obsequiaremos en sus compras.
El Corte Inglés.
Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, nos agrada acompañarles. Somos el equipo de RJ2. Sonido estereofónico en frecuencia modulada de Radio Juventud.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool?
Transmóvil, expertos decoradores a su servicio. Usted imagina, ellos proyectan. Nuestros muebles no necesitan que nadie los venda. Quien viene a Transmóvil sabe por qué. Transmóvil Nápoles 187, para minorías importantes.
Notícia d'última hora.
Per fi s'ha obert a Barcelona un establiment...
Les acompanya RJ2.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
No sé si t'has fixat, Jordi, hi havia una veu que ja n'hem parlat diverses vegades aquí en el programa. La llàstima és que el tall que tenim s'acabava.
S'acabava de cop. Josep Maria Bax.
Sí, senyor. Una de les veus de Ràdio Joventut, que després doncs, va anar a Catalunya Ràdio i a TV3, i tots el recordem amb molt de carinyo. Va, Jordi, a veure si saps de quin conegut programa de ràdio i podcast hem tret aquest tall.
Són 9:45 del dissabte 3 d'agost del 1985. Un jardiner troba en un descampat de Calafell el cadàver d'una noia. El cos està molt a prop d'un planter, exactament al quilòmetre 4.5 de la carretera que va d'aquest municipi del Baix Penedès a Bellvei.
Posarem llum a la foscor.
Sí, senyor. Estem parlant de Carles Porta. I mira, el tenim ara aquí, ves per on. Però, Carles, tu ets de Vilassana, del Pla d'Urgell. Què hi fas per aquí?
Doncs mira, he vingut a posar una mica de llum a la foscor, que veig que aquest poble és molt fosc, o una mica de mala mort, oi? Fa com basar de passar-hi de nit.
Home, no, Carles, aquí hi ha molt sol i molta llum tot el dia. Mira, l'hora que és i mira la llum que tenim encara.
Ja ho sé, però és que aquí també hi teniu algú que posa llum a la foscor. O foscor a la llum. No sé com dir-ho.
Ah, ja sé a qui et refereixes, a l'escriptor del poble, el Salvador. Un aplaudiment pel Salvador, sisplau, i mentre puja a l'escenari escoltarem una interpretació lliure que hem fet l'equip del programa d'un capítol del seu primer llibre, El blues del carrer 16.
Salvador Gual, El blues del carrer 16, Círculo Rojo Editorial. Capítol 1, Ringo Estany, Don't Let Me Down.
Quan se'n va adonar, ja era massa tard. El concert s'havia transformat en un desgavell de notes falses, acords erronis i entrades a destemps, que empitjorava en cada nova cançó. Tot i que algú encara balancejava el cap plantat davant de l'escenari, la majoria de gent que deambulava per la plaça no li prestava la mínima atenció a la música dels Strawberry Fields. Abans de la introducció de Michel, el Ringo va amagar la cara darrere els plats, avergonyit. Estaven fent el ridícul. Fou en aquell moment quan l'alter ego Star va pensar que no tenia ni ànims ni edat per a seguir tocant. Bona part de culpa la tenia el nou guitarrista, un xicot amb maneres però poques taules que només pensava en exhibir-se i no encaixava en una banda de tribut als Beatles. Fou un fitxatge precipitat i ara n'estaven pagant les conseqüències. Després de sentenciar el tema amb un redoble, el Ringo va col·locar en vertical el palmell de la mà damunt del pòmul, dirigint-se al seu company baixista. Pleguem d'una puta vegada. El Freddy està embogint, fem pena, va cridar-li mentre la guitarra Malenes recreava el final del tema barallant-se amb una pentatònica impossible. Estàs boig? No podem acabar així. El va contradir l'Ignasi assenyalant el full enganxat a la tarima de l'escenari. Estem a mig repertori. L'Ignasi va traslladar la petició del Ringo a cau d'orella del Pau. Després d'un breu xiu-xiueig, el cantant va fer una ganyota de desaprovació i un mig somriure. El bolo seguiria endavant. El Bataca va obeir a contracor. Eren ordres del frontman i una discussió a peu d'escenari els acabaria d'enfonsar. D'altra banda, va pensar, seria millor no capficar-s'hi, perquè de ben segur es tractava del seu últim concert amb la banda. Acompanyant el tema a contracor, la ment el va transportar en flashback a pocs mesos enrere. El sotsinspector dels Mossos, Amadeu Estany, era un vell roquer il·lusionat com un nen amb el comeback de la banda. Li deien Ringo des que, d'adolescent, va treballar tot un estiu descarregant camions per a comprar-se una bateria. Amb el temps li havia resultat rentable fer-se música en les estones lliures. Llepava la cinquantena i tocava en un grup de versions dels Beatles. No era la rockstar que havia somiat, però almenys l'ajudava a sentir-se jove i allunyar les cabòries. Els Strawberry Fields van anomenar la dotzena d'actuacions que tenien a paraulades com la penúltima gira. El primer concert havia començat titubejant, però confiaven a arreglar-ho en els següents. Amb aquest objectiu, assajaven cada divendres. Després de 4 dates, però, les expectatives havien caigut en picat. Tot va començar una tarda de primers de juny, quan el Pere es va presentar a l'assaig amb la ferma intenció de deixar el grup. Si no plego, la meva dona em fot fora de casa, va argumentar, dolgut. Era el més músic de la colla. A part, guitarra solista se'n sortia amb els arranjaments. No va venir sol. Anava acompanyat d'un marrec amb melena llisa i patilles de pam. És el meu nebot, un fora de sèrie. 6 anys al taller de músics. Pot tocar qualsevol cosa. Jazz, blues, heavy, bossa nova, el que vulgueu. Està disposat a foguejar-se amb vosaltres mentre els altres bolos li ho permetin. No t'importarà tocar una temporada amb els avis, oi, xaval? El Pere rigué per sota les dents. Un moment, company. El Ringo el va interrompre apuntant-lo amb una baqueta. No ens ho pots fer, això. No ens interessa la bossa nova. Llavors, el so del mòbil li va interrompre les cavil·lacions. Era la tercera notificació que sentia en els 5 minuts que duia dins el cotxe. va enfrontar-se al tàctil de la pantalla per inèrcia. 8 trucades perdudes i un seguit de missatges. Donades les circumstàncies, no podia ser res bo. Lliscar el dit sobre el rostre somrient de la seva col·lega Anna Giral li va fer recordar que, a part d'aspirant a músic, també era policia, i els policies no tenen horari. L'Amadeu va escoltar l'àudio de l'Anna. On ets? Tenim un fiambre en una nau industrial de Cerdanyola. Tothom et busca. El Vall de Pérez està emprenyat com una mona. Envio ubicació. Jo vaig cap allà. Truca'm.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
Doncs seguim aquí des de Bellvei fent aquest programa cara al públic en viu i tenim l'enorme plaer de saludar a Salvador Guali Tarruella. Què tal, com estàs?
Molt bé, Jordi i Esteve, moltes gràcies per convidar-me.
De res, benvingut.
Bé, nosaltres encantat de tenir gent del poble, que això és una cosa interessant de saber, que en el poble, a part de pagès, que és la feina majoritària, doncs també hi ha artistes. Com per exemple, tu que ets professor de música i que tens una filla que avui l'hem escoltat, com ja vam fer l'any passat, al migdia, en un vermut musical i que toca la mar de bé. Un aplaudiment també, sisplau, per la Laura. Toca i canta molt bé. O sigui que hi ha molts talents aquí que val la pena de destacar. El passat 2021 es publicà el teu primer llibre, del qual hem tingut la llibertat de poder llegir un fragment, El blues del carrer 16, un thriller inspirat en fets reals. I enguany ja es treu la teva segona obra, 4 mesos de tardor, també una novel·la negra. Salvador, ja sabem que la vostra és una família artística amb això de la música, com dèiem, però quan et vas animar tu a començar a escriure? Perquè ja feia anys que ho feies en privat, no? Diguem-ne.
Sí, feia molts anys que, de fet, la primera novel·la que vaig escriure és aquesta que he publicat després. És una història que sempre explico i de vegades és difícil d'entendre, no? Però aquesta, quan va sorgir la possibilitat de publicar una novel·la, aquesta estava bastant verda, no estava acabada. Me n'he donat amb el temps de que el realment difícil d'enllestir una obra és la revisió, els processos de revisió, relectura, sempre trobes coses per afegir, per treure. I 4 mesos de tardor, que és una obra que ha quedat molt bé, estic molt orgullós, però en el moment que va sorgir la possibilitat no estava acabada i tenia més enllestida El blues del carrer 16. I de fet, això és una saga que en principi ha de tenir 3 casos. Els investigadors, els Mossos són els mateixos, però la primera, si es pogués llegir cronològicament, seria l'actual, 4 mesos de tardor, la segona, El blues del carrer 16, i la tercera, una que s'està acollint ara. Però es poden llegir independentment, o sigui, no té per què, s'entén perfectament una trama, hi ha algunes coses, hi ha alguns punts en comú que tenen, que hi ha una forma de guinyos, que diuen, que el lector, si llegeix les dues, els interpretarà, però que no són importants. No sé què m'havies preguntat, sí, però de fa molts anys. No, sí, fa molts anys. De fet, això d'escriure és un procés molt llarg, ho feia molt en solitari, ho sabien només els més propers a mi, ho feia per hobby, però com acostuma a passar, quan acabes una obra, que era un objectiu que jo tenia, un somni que tenia de petit, que és des de sempre, quan llegia còmics, tenia aquesta il·lusió per publicar, o no cal publicar, escriure una novel·la, alguna història en principi i final. Després de deixar-ho llegir amb els més companys més propers i rebre l'entusiasme, doncs llavors vaig dir, pues, potser sí que busquem la manera de publicar-ho, perquè de fet era, primer repte era escriure-ho i segon publicar-ho. I doncs això, però estic parlant de quan vaig començar, doncs no ho sé, des de fa molts anys, no puc dir, des dels 20 i pocs, progressivament, primer amb coses curtes, amb coses, s'acostuma escrivint sempre coses autobiogràfiques que després odies, perquè quan les rellegeixes dius quina tonteria, no? I després a poc a poc jo tenia molta afició amb el gènere negre, llegia moltíssima novel·la negra i em va donar per aquí, i no sé per què, però ara, de fet, m'hi he aficionat i diguéssim que m'he especialitzat entre cometes.
I de fet, jo crec que la novel·la negra permet utilitzar uns recursos narratius molt interessants, amb uns girs de guió imprevistos que donen molt de ritme al llibre. Què hem d'esperar de llibres que puguis escriure més endavant? Més novel·la negra o potser exploraràs altres terrenys narratius?
Bé, en primer lloc, deixeu-me que digui que ara que diguéssim que molt tothom o gairebé tothom que em coneix sap aquesta faceta meva de la que m'agrada escriure, que torno a repetir sempre des de la humilitat, perquè em considero un aficionat, i em pregunta tothom, no? És una mica com estressant, a vegades et diuen oi, què tal, com està la nova i això, i bueno, a poc, perquè per exemple, jo sempre explico que per escriure el blues del carrer 16 m'hi vaig passar 6 o 7 anys, o sigui, potser 3 o 4 escrivint-la i 2 o 3 més revisant-la, que és lo més, jo diria que és el procés més dur, no? I clar, tot just aquest any passat l'he dedicat exclusivament a revisar 4 mesos de tardor, que també m'ha costat més del que jo havia previst, i ara, doncs, des de fa poc estic donant-li forma a un altre projecte que tinc, que ja veurem quan sortirà, però ja, quan tothom m'ho pregunta ja els dic, tingueu paciència, perquè de moment els 2-3 següents anys no calculo pas que pugui enllestir-ho. Tant de bo ho pogués fer, no? Però no és tan fàcil. Si s'ha publicat amb el primer i el segon amb tan poc marge de temps és perquè ja estaven escrits bàsicament o pràcticament enllestits.
I tu creus que val la pena donar la teva obra acabada abans de publicar a algú perquè també la revisi com a lector o no?
I tant, que sí, és bàsic, eh? Conèixer una miqueta perquè tu pots tenir una percepció del que escrius, però després quan ho ensenyes et canvia, no? Quan et diuen, mira, això funciona, això no, i és per això que per això hem de sotmetre a contínues revisions a tot el que escrivim, perquè s'ha d'estar molt segur. Jo no sóc un professional, no? O sigui, el camí es fa caminant, jo he mitjanament après a escriure a base de llegir molt i observar, i llavors el punt de vista d'altra gent, perquè són els altres que ho han de llegir, és importantíssim.
En el món que estem englobats avui dia, que és tot pastilles molt curtes, vídeos, cançons, el YouTube, que els nens miren exactament el que els interessa, com podem fomentar la lectura? Perquè jo crec, no sé si opines el mateix que jo, que això cada vegada va pitjor. És a dir, un llibre com aquest, quantes hores pot suposar llegir-lo? 30 hores? 40? No ho sé. Depèn del ritme de cadascú. Evidentment pots fer pauses, no? Però és com una cosa que dius, ara em torno a enganxar perquè el llibre m'agrada i estic a dins de la història. Però jo crec que cada vegada al jovent li costa més això perquè té exactament en el moment que vol el contingut que vol. I és clar, això és diferent. Has d'entrar a dins, t'has d'aïllar de tot i centrar un temps de la teva vida per llegir aquest llibre.
Doncs sí, estic completament d'acord amb tu, Esteve, ni més ni menys, no ho pots explicar millor. Jo crec que avui en dia, fins i tot a mi, que em considero que m'obligo, entre cometes, a llegir cada dia una estona, em costa, la veritat. Intento fer-ho, perquè és com, no sé, com una mena d'obligació que m'he posat, però entenc de que per tots aquests factors, per la immediatesa, perquè busquem sempre les coses han de ser al moment, instantàniament, i evidentment el procés de lectura d'un llibre no es pot escurçar. O sigui, t'hi has de posar, t'hi has d'endinsar i has de buscar els moments, i cada vegada és més difícil del moment en què vivim. Però per això mateix jo intento escriure novel·la negra al màxim d'addictiva, amb els màxims de cliffhangers que diuen els anglesos, capítols curts amb que cal d'alguna manera intentar ensarronar el lector perquè no caiguin amb el tedi aquest o amb desconnectar-se de les lectures, perquè és molt fàcil, no? Avui en dia estem acostumats a que l'estímul sigui sempre constant. En el primer llibre, bueno, el primer llibre que vaig publicar és més dens i ha costat una miqueta més, però aquest no, aquest ja vaig aprendre una mica d'això, i a l'hora de revisar-lo he intentat de que sigui el màxim amè possible i de que els capítols siguin curts, pensant precisament en això que has dit tu. O sigui, que avui en dia la societat ha canviat, l'entreteniment ha canviat, hi ha moltíssimes coses per distreure's, i recórrer un llibre és com a vegades a la gent els hi suposa, fins i tot a mi, ja ho reconec, com un esforç, no? O sigui, el que podia ser un plaer s'ha convertit en una mica una obligació, perquè amb un lliscant des del mòbil i connectar-te a Instagram és molt més gratificant, o almenys l'estímul és més immediat.
Correcte.
Que llegir, i per això.
Doncs esperem que s'enganxi tothom als teus llibres, com hem fet nosaltres, i res, gràcies per estar aquí a la Maroteca de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer això de poder fer una entrevista.
I tant.
Dels meus llibres.
Doncs molta sort, Salvador, gràcies.
Moltes gràcies. If you are the healer, means I'm
Bé, ara sí que ja anem acomiadant el programa, canviant de temàtica absolutament, anem a una mica d'humor. Vam parlar fa temps tu i jo, Jordi, d'uns talls del senyor Josep Lluís Núñez, sí, expresident del Barça, que feien moltíssima gràcia i que són molt divertits de repassar. Anem a escoltar ara quan s'havia destituït a Johan Cruyff, un tall del 1996, i així en parlava als mitjans Josep Lluís Núñez.
Bé, jo diria que si algú ha fet algo perquè el Cruyff triomfés, crec que ha sigut aquesta persona, la junta directiva, l'ha recolzat i ha intentat que triomfés, cosa que com a jugador, quan va acabar la seva temporada al Barcelona, no va estar tan afortunat. Això ho vaig anunciar-ho el mes de desembre, perquè jo el que no puc és enganyar el soci. Li vaig dir, l'única cosa que no em funciona en aquest moment és el primer equip del futbol. Jo ja no entro en detalls, perquè si tenia que entrar en detalls, el Cruyff tenia que haver cessat, tenia que haver sigut cessat a l'inici de temporada, per exemple, no? Quan es va negar a participar en les comissions esportives. Per exemple, un empleat es nega davant del seu president que no participarà en una junta directiva. Bé, aquest fet, jo podria comptar 200 fets com aquests, però que el Barcelona, la meva persona, ha intentat, sapiguent que també el públic podia estar equivocat o el soci, i que no era bo pues, que en aquells moments comentés fets com aquests, per exemple, era molt fàcil dir, escolti, un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cessa. Això amb qualsevol empresa o qualsevol institució mitjanament organitzada tenia que haver passat això. Nosaltres vam ser generosos i vam acceptar la seva proposta. El dia 30 d'abril, quan jo tenia que fer balanç, perquè jo totes aquestes reunions intentava fer-les amb ell per poder proposar a la junta directiva un balanç de situació. Jo el que es diu professionalment, com es parla, un programa de futur. Ell em va dir que vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses, i em va dir que em va tornar a ser reincident, que tenia tot solucionat.
És que aquest tall, és que no té pèrdua.
Té pèrdua.
És que és impressionant, o sigui, el motiu de ser,
els
petits sàndwiches...
Frases que han quedat ja per la història.
Sí.
El motiu de ser, els sàndwiches, els sandvitxos, també, sí, també s'havia dit. Vaja, és que tenim, podríem fer uns grans èxits, no?
El podríem fer perquè el tenim?
Doncs sí, home, això està molt bé.
Abans però ens acomiadem, gràcies a l'audiència de Bellvei per estar avui aquí. Ha sigut un plaer fer aquest programa en viu i llàstima no fer-ne un altre, perquè ara en faríem un altre ara mateix.
Sí, podríem aquí estar xerrant fins la matinada, o més.
Doncs gràcies per escoltar-nos. Aviat podreu escoltar aquest programa quan s'emeti a Ràdio Sant Cugat, ja us avisarem. I marxem amb aquest Greatest Hits de Josep Lluís Núñez, amb una selecció de talls de tots els temps, des dels anys 70 fins ara.
Doncs moltes gràcies, adeu. Fins la propera.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
Jo estic molt content perquè... és molt important.
El 93% d'aquí va imposar aquest entrenador i ara vostès es queixen d'aquest entrenador.
El dia que vinieron a fer el registro habían tres miembros de Hacienda que hicieron el registro que manifestaron que habían comprado pisos en Núñez de Barro.
El registro es Eteinsa.
No. El día del registro habían tres personas que me saludaron y me dijeron que eran clientes.
Pero eso es una cuestión, meramente anecdótica.
Hombre, es importante, señorías, saber que hay tres personas en un registro que también eran clientes de Núñez. Es un dato muy importante, ¿no?
Si ustedes analizan lo que tenemos y lo que teníamos antes, fan una valoració real, veuran la gran diferència. Tindríem que tindre 40.000 milions de pessetes de patrimoni i de fons propis, i segons fa dos dies, doncs, diu que en tenen 3.000 solament. El que lamento és que no s'hagin demanat responsabilitats.
Està emocionat, president?
Sí, una mica, sí.
Els crits de suport pel que s'ha trobat, pels crits de suport que s'ha trobat a l'hora de la votar?
Sí, he vingut una hora que es pensava que no hauria ningú i m'he trobat amb aquesta sorpresa, sí.
Però jo quiero mucha tranquilidad, que si técnicamente el árbitro. No quiere decir que el árbitro se pueda equivocar, quiere decir dar facilidades a los árbitros para que se puedan equivocar menos, ¿no? Porque el árbitro siempre se equivocará, ¿no? Quiere decir, yo en este caso siempre defenderé al árbitro, ¿no? La única cosa que estaré en contra siempre si hay un error a favor, quiere decir, pero yo tengo que defender los árbitros, ¿eh? Quiere decir, salgo en defensa de los árbitros, ¿no? Están tomando decisiones erróneas, quiere decir, se tienen que hacer...
Notícies en xarxa.